Són les 8 del matí, 22 minuts gairebé. Comencem aquest espai que fem habitualment cada dia al matí 360, en el que parlem de qüestions que ens interessen a tots, i és l'espai de l'entrevista. I avui ens acompanya, anem a parlar de tecnologia, anem a parlar de campus d'estiu, d'aquest binomi que no sempre és habitual, però que cada vegada comença a ser-ho més. I tenim amb nosaltres el Marc Gálvez, de l'empresa Clàutic de Pineda de Mar. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què
Gràcies
tal?
Gràcies per ser avui amb nosaltres aquí a Ràdio
A Marina. Vosaltres per invitar-me.
Escolta, la tecnologia és evident que ens acompanya cada dia, no? O sigui, absolutament en tot, mòbils, ordinadors, televisions intel·ligents, etc etc. Però hi ha un component que a mi m'ha cridat molt l'atenció del que vosaltres feu, no? Que és la programació, la robòtica, anar amb la tecnologia un pas més enllà, i a més ho combineu amb una sèrie de propostes d'estiu, uns campus d'estiu, és a dir, una manera diferent d'educar els nens i adolescents a través de la tecnologia. A veure, explica'ns una mica com va sorgir tot això i en què consisteix exactament.
D'acord.
Tu ho poses difícil, ho
no,
sé,
no,
perquè suposo
no,
que és
per
molt...
Per parts. El tema és, bàsicament, el que tu deies, som tots grans consumidors de tecnologia i el primer és que estem aconseguint ja de ser consumidors a ser creadors.
Consumidors o creadors? Vale, em quedo amb això i després ho desenvolupem.
O sigui, tots som grans consumidors de tecnologia i el que estem intentant també des de Clàutic, una part, és que passem de... o els nanos passin de consumidors a creadors. Mm. Això per un costat. I l'altre pot important és que per nosaltres la tecnologia és una eina d'aprenentatge. Uh-huh. Sigui la robòtica, sigui els videojocs, sigui jugant a videojocs o sigui creant videojocs o creant robots. Però al final és una eina educativa que ha de captar l'atenció d'aquests nens i adolescents i que tu a partir d'aquí pots treballar el que vulguis. I quan dic el que vulguis, és el que vulguis. Des de matemàtiques, que és com algo molt clar, no? O física, des de coordenades, fins a comunicació.
Això també és un altre dels aspectes que m'ha cridat l'atenció, la comunicació. Com es treballa la comunicació amb una cosa tan tecnològica, tan tècnica, no? Perquè, a veure, potser potser ara dic una ximpleria, però sempre s'havia dit que els de lletres són de lletres i els de ciències són de ciències. I el que fa bé una cosa no pot fer bé l'altra. A veure, com es treballa la comunicació fent ara un robot?
Mira, ara aquest any fa 10 anys dels campus d'estiu ja. Fa 10 anys que vam fer el primer campus d'estiu de tot Catalunya. Vam muntar el primer a Mataró i ja en aquella edició, 2012, ja hi havia comunicació. I el que vam decidir era, en lloc de tenir un nen un robot, que era algo molt... que ser lo normal, potser en aquell moment, vam dir no pot ser. Hem de fer que treballin en equip i dins de l'equip hi ha d'haver una persona que sigui l'encarregat de documentar, sigui l'encarregat d'explicar, sigui l'encarregat d'enganxar l'equip i sigui l'encarregat d'explicar allò que està passant. Mm. I vam decidir que fèiem grups de 4, hi hauria l'enginyer encarregat de dissenyar i construir el robot, el programador encarregat de fer tota la programació del robot perquè aquest es mogués fent el que ells volguessin, un ajudant perquè a vegades hi ha molta feina d'enginyeria, de construcció o de programació, i un comunicador. I un comunicador que en aquest cas depèn del repte que hi hagi, fa una cosa o fa una altra. Pot fer notes de veu, pot fer fotos, per exemple, quan presenta l'equip, uh-huh. o quan presenta els rols que tenen l'equip, pot fer vídeos, hi ha una part d'edició de vídeo que també cada cop l'anem integrant més, i a més, normalment, quan fem un repte en robòtica, aquest repte s'ha d'explicar, has d'explicar davant dels companys, de tota la classe, què farà el teu robot, com ho farà i per què ho farà, si us heu equivocat, si no, quins errors heu tingut, com els heu solucionat... I vam creure que aquesta part era bàsica, no? A dia d'avui en telecomunicació és tan important, creiem que aprofitar una eina com un robot per desenvolupar aquestes, al final són capacitats, uh-huh. Creiem que era bàsica. El 2012 la majoria de gent ja ho entenia, però hi havia molta gent que encara no, perquè els nens venien a dir, jo vull muntar un robot. Clar. Jo m'he apuntat aquí a l'estiu a construir un robot i a programar-lo, no a explicar-ho. I els explicaves que sí, tu saps, tu és molt... No passa res que sàpigues, o està molt bé que sàpigues construir un robot, que el sàpigues programar, però si no ets capaç d'explicar què fa aquell robot a l'altra gent, allò no serveix de res.
Al final, si no arribes a la gent i si únicament et limites a fer un vídeo o a veure en una sala com aquell robot fa voltes, o sigui, sobre si mateix i ja està... No?
Ningú entén. I més en aquell moment on la gent no entenia què passava. O sigui, un pare des de fora venia allà i deia, el meu nen no sé què està fent aquí dins.
I estic pagant uns diners que no sé si estan,
clar,
si estan ben invertits o no, no?
Clar, diu, i no sé jo, al final, què fa el meu nano? Diu, a vegades els nanos no expliquen les coses, o no ho han d'explicar tot, i de fet sempre acabàvem amb una demostració del que feien diferents robots davant de pares i mares, i ells i els nens havien d'explicar el que veurien els pares. Doncs ara veureu això, de tal. I a més, ens permetia tenir un blog en paral·lel que els pares podien consultar i podien veure el dia a dia què havia fet el seu nano.
Uau, doncs ja éreu una mica pioners en aquest sentit, no? Perquè ara això s'ha traduït en els últims anys, no? En els espais, en les escoles, les intranets, en les que tu pots veure com està progressant el teu fill a classe, no? Amb notes dels profes, etcètera, etcètera.
O fins i tot en blogs. Hi ha col·les que fan blogs, que fan Instagram. Nosaltres, per exemple, la part de xarxes, com Instagram i això, no ho estem integrant directament, perquè els nanos són menors i és una cosa que encara no tenim, però, per exemple, clar, això era al principi, han passat 12 anys, entremig hem passat de fer campus a Mataró, a haver-los fet per tot Catalunya, i ara amb la seu a Pineda, amb l'Acadèmia Pineda, i això ha evolucionat. I, per exemple, hem tingut un equip de competició durant diversos anys que tenen un Instagram propi i que ho porten els nens. Són nens de 17-18 anys, nens adolescents ja, i tenen el seu Instagram propi on te van penjant el que fan. I es fan foto, bueno, està bé, és... Crec que al final la comunicació ha d'estar integrant tota aquesta part, i el que dèiem, i per nosaltres la tecnologia, la robòtica, els videojocs és una eina d'aprenentatge.
Si no es desenvolupa i si no es cuida aquesta figura del comunicador, al final es corre el risc de que tot sigui un desgavell i que cadascú vagi a la seva i que sigui un desastre finalment, no?
De fet, perquè no passi això, hem integrat una altra eina que en aquest cas la porta l'ajudant d'enginyer també, que és una eina que es diu Trello, que permet gestionar tasques, i això fa que tu sàpigues en qualsevol moment què està fent cada un dels alumnes. Al final estan junts, però és com que tu tens molt clar la tasca que has de fer i què has de fer i quina és la següent que ve. Aleshores, allò que dèiem, que hem anat evolucionant del 2012, que només hi havia un comunicador, que potser feia el bloc i prou, amb un comunicador amb l'altre ajudant, que fan que l'equip sigui més equip, que és una de les parts més complicades a nivell de la robòtica o d'aquesta part. Al final, que treballem en equip, passa amb els grans, imagina't amb els petits, no?
Clar, doncs és important per això que els petits ja comencin a treballar d'aquesta manera.
Al final és crear un hàbit i que entenguin que explicar allò és important, per nosaltres, bueno, crec que és bàsic. I que al final, el que diem, els nanos que venen als campus o que passen per l'acadèmia no tenen per què ser tots enginyers. No saben què es dedicarà el dia demà i com a mínim del que han après, potser la programació la faran servir si es dediquen per aquesta branca, però la part de comunicació la faran servir i es dediquin al que es dediquin.
Exacte.
Aleshores, bueno, aquí està una mica.
Clar, i al final esteu treballant doncs exactament el mateix que es treballa en qualsevol campus de qualsevol disciplina, no? Habilitats gairebé personals i professionals, no? Treball en equip, comunicació, fins i tot la generositat, no? De poder cedir a l'altre una mica el protagonisme en un moment determinat, no?
De fet, el sistema aquest de grups et permet que, si per exemple el robot no està construït, encara que el programador hagi programat teòricament tot el que hagi de fer el robot, no ho pots aplicar fins que el robot està construït i no ho pots provar.
Clar.
Per tant, estàs pendent de l'altre. I és un, ja estic, no, ja estàs, però allò no es pot provar. Per tant, o ajudem o mirem què podem fer perquè s'acabi de construir abans el robot, no? O al revés, poder l'enginyer té el robot construït però no està programat. Amb lo qual. I després hi ha una altra cosa que sí que fem, que a part de donar, tenim diferents sistemes de puntuacions per mesurar una mica, doncs, si has assolit el repte o no, val? I aquí dins també el que fem és puntuar la comunicació. La part del blog dona punts. I si t'has fet bé imagina que dius, el primer objectiu era fer una foto de cada un dels membres de l'equip amb el rol que té, no? I una foto del robot des de tres punts de vista. Doncs potser això suma un punt de repte, també. Si no només suma punts si el robot fa bé allò o no, sinó que la pròpia part de comunicació suma punts.
Funciona bé això de treballar per reptes, eh?
Sí, ja és el que hem fet sempre. A més, intentem fer reptes temàtics sobre diferents temàtiques, des de l'antiga Grècia, Egipte, l'antiga Roma...
I aquest any quin serà?
Aquest any hem fet una barreja perquè aquest any no treballem... No... Bé, la part de robòtica té dos parts, té una part més per més peques i una part per més grans. A la part dels grans, la part, diríem, del nivell intermig, és un repte propi d'una marca de robots que es diu Vex-IQ, que cada any té un repte propi. Aleshores, Vex-IQ fem un repte dels seus, la competició seva, que ells no tenen tanta temàtica. Aleshores, ens hem adaptat aquí I per la part dels més petits és una barreja entre diferents esports, perquè una part que ràdio controlen i tal, però després, amb la part de Minecraft, que és l'altra part dels campus, sí que, per exemple, estem fent e-sports a través de Minecraft, on hi ha batalles de construcció, on hi ha PvP, player contra player, jugador contra jugador, o equips, o una activitat d'un equip contra l'altre equip. I aquí, per exemple, no tinc clar encara si hi haurà temàtica, pot ser que sí que li posem una temàtica, perquè això, hem fet diverses competicions d'aquest estil i, hem, per exemple, estem fent una lliga i el dissabte passat va haver-hi la jornada sobre pirates. O fa dues setmanes, dos mesos, vam fer l'Antàrtida. Aleshores, també ho estem tematitzant i segurament tindrà alguna cosa de temàtica, perquè i el campus de nivell intermig de Minecraft, que és per nanos que ja saben una mica més, per exemple, els hi farem crear roba pròpia per poder jugar a Minecraft amb aquesta roba seva, i cadascú té una temàtica. Per exemple, hi haurà algú que ha de fer roba com si estiguessin a Hawaii, estiu a Hawaii, o jerseis polars, o... Aleshores, al final, estàs dissenyant i programant al final uns, el que se'n diuen mods, que són modificacions per aplicar en el joc aquest de Minecraft. És algo molt de Minecraft, això ja estem canviant, eh?
Clar, és que esteu ajuntant la creativitat i la part més tecnològica d'una manera...
Sí. Aquest estiu fem dos parts, va? Només faríem el que és la part de robòtica per un costat, i per l'altra part no fem creació de videojocs, sinó que fem aprendre a través de, i en aquest cas a través de Minecraft, que bueno, és un joc que està molt de moda ja fa molts anys i que a nivell educatiu ens funciona molt bé, i clar, i estem barrejant aquestes parts. De fet, al nivell intermig li diem creació de mods. De fet, hi ha una part d'aprendre programació a través del propi Minecraft, que és molt visual i tal, i l'altra és aquesta creació de mods, on això fan des de roba pròpia, o faran una destral de vidre, per exemple, que no tallarà perquè és de vidre i el que talla es fa malbé, però bueno, és la gràcia, no? O una espasa làser, o faran, com a exemple, una vaca que els protegeix contra els creepers que els persegueixen, per exemple. Però és bueno.
Tornant una mica als orígens de Clàutic, vau ser, deies, els primers que vau organitzar un campus de robòtica a Catalunya. Ho vau fer a Barcelona, això, oi?
Vam fer-ho a Mataró.
A Mataró, ah, a Mataró.
Tecnocampus.
Ah, Tecnocampus. Sí. Pensava que ara havia estat a la Salle, ara.
No, va ser l'any següent.
L'any següent.
Sí, el tema... Bueno, és una història llarga, això et dona per un programa, eh? No sonaria temps.
M'ho pots resumir en 30 segons?
Resumint, nosaltres vam fer el pla d'empresa a Mataró, perquè era punt de creació d'empreses. Jo amb 26 anys vaig muntar l'empresa allà i van dir, home, ja que estem aquí, fem el campus aquí, no? I vam muntar el primer campus d'estiu a Mataró, la veritat és que va funcionar molt bé i per raons vàries, l'any següent ens va tocar buscar-nos la vida. Els hi va agradar molt, diríem, resumint, els hi va agradar massa.
Entès.
Saps? I ens va tocar buscar-nos la vida i vam arribar a un acord amb els de la Salle, perquè hi havia, bueno, hi ha una persona que ara no hi és, que està als Estats Units, en Jordi Albó, que és doctor en robòtica i tal. Vam coincidir, gent amb ganes de fer coses i amb ganes de fer les coses bé, i ens vam posar d'acord. I vam arribar a l'acord de poder fer els campus a dins de les instal·lacions de la Universitat de La Salle, i vam estar-hi durant molts anys, fins fa dos o tres.
És quan llavors vau apostar fort per la Seu de Pineda.
Sí.
I l'acadèmia, no?
Ja teníem l'acadèmia, però és veritat que anàvem alternant, els dissabtes seguíem fent activitat allà dins de l'universitat, els estius també, i va arribar un moment que vam dir, ostres, que potser el que hem de fer és focalitzar més aquí a la zona i intentar, pues, jugar, no jugar-t'ho, sinó apretar una mica més aquí, no? Perquè el fet de, per exemple, nosaltres fèiem durant tot l'any el dissabte treballar matins i tardes a la Salle. Això feia que tu no puguis obrir l'acadèmia tots els dies.
Clar.
Era difícil, havies de descansar, perquè realment les classes són cansar. Això, aquestes dinàmiques grupals on t'integres, això és molt guai.
Però són però moltes hores de molta energia, has d'estar aprenent de moltes persones, sí. I a més, nens i adolescents, no?
Aquí està. I clar, no podíem fer-ho tot. I vam decidir de parlar amb la gent de la Salle, i mira, això ho deixem, si algú altre ho vol agafar, i nosaltres focalitzar-nos en l'Acadèmia de Pineda. També fins fa dos anys, a nivell de campus d'estiu, aquí a Pineda, o és igual, per la zona del Maresme, havíem fet una o dues setmanes com a molt, i ja l'any passat vam fer quatre setmanes de campus, la veritat és que va anar prou bé, i aquest any també tornem a fer quatre setmanes, o sigui que sí, és una aposta total per la zona.
I la pandèmia com us ha afectat? El 2020 com va ser? Perquè clar, no es podia fer res presencial o gairebé res.
Ens ha afectat en què ens vam adaptar, ens va tocar adaptar-nos a marxes forçades i va anar bé. No va haver anat bé, eh? Però és veritat que bueno, vam començar el curs aquell 19-20 normal, en el moment que et diuen ell que... No?
Que es tanca tot
i de cop ens diuen es tanca tot, això era un dijous i el divendres tancaven tot.
Sí, sí.
Doncs nosaltres aquell divendres sí que no va haver-hi classe, però el dilluns ja hi havia classe. Vam adaptar totes les classes online. La part de videojocs és com més senzilla, sembla. Semblaria més senzilla de fer, tot i que en aquell moment la gent tenia, la majoria dels nostres alumnes no tenien una bona connexió a internet, ordinadors molt senzillets, perquè clar, havies d'aguantar una videoconferència i a més fer servir l'eina.
Clar.
La part de robòtica, que no podien tocar el robot, vam dir què fem, els enviem un robot, però com que amb aquest sistema de rols no funcionava, vam adaptar una mica el temari, intentant conservar les coses que havíem de fer del temari, o el que havíem de tocar, però amb altres eines. Doncs en lloc de muntar amb Lego, vam tirar de disseny impressió 3D, que ja tenia impressores 3D, doncs vam tirar una mica més d'aquí. La part de programació, doncs no podíem programar directament, però vam treballar-la a través de l'Scratch, i ens vam adaptar una mica. Va ser, bueno, en el seu moment va ser dur, perquè més que res per la incertesa de que no saps què passarà, ni quan durarà, ni quant de temps. Però la veritat és que els nostres alumnes, i els pares, els clients, no, diríem també, van seguir apostant per Cloudic, bueno, van seguir creient en Cloudic, i no vam tenir gairebé baixes, les baixes van ser molt puntuals, de coses molt, bueno, casos molt concrets. Van dir, bueno, però això és perquè estem fent el curs, mig curs, no? I veurem l'any que ve, no? Perquè al final un extraescolar és extra, no és necessitat bàsica, no?
Clar.
I l'any següent la gent va seguir confiant, va seguir dient, sí, tirem endavant. Vam tenir molts repetidors, gent nova potser no tanta com haguéssim tingut en una època normal, però vam mantenir molt bé la nostra base i fins ara. I de fet, bueno, ara estem ja amb inscripcions per l'any vinent, uh-huh. I si tot va bé, l'any vinent jo crec que tindrem rècord d'alumnes del que hem tingut fins ara a l'acadèmia. O sigui que podem estar supercontents. Estem molt agraïts als pares que ens hagin confiat en nosaltres, als alumnes que ens hagin confiat en nosaltres. També hi entenem els casos de gent que va dir, ei, que no sé com anirà, que potser un dels dos estava a l'atur o, saps? O no sabia, no? I va ser una època una mica així dura de nostra, internament, a nivell de seguir treballant i tot, hem seguit treballant.
Clar, sobretot a nivell d'incertesa, bueno, que comentaves, no?
Sí, i d'adaptar-te. I de fet aquest any encara estem així, estem una mica adaptant-nos, perquè fa 4 dies que diuen encara que tinguis Covid pots voltar pel carrer, no? Però sí, hem seguit aguantant les classes online mixtes, hem fet molta classe mixta aquest any, d'alumnes a l'acadèmia i un o dos online, aleshores, bueno, depèn del rol que tingui, adaptes una mica o fas comunicació directa per videoconferència a través de la tablet amb els altres membres de l'equip, o quan estem en videojocs, els dius, vale, doncs instal·leu això i anem seguint. I prou bé, ho hem trempejat i la veritat és que estem contents.
Marc, portem 20 minuts parlant i ens podíem estar aquí hores.
Això dona per hores, eh?
Això dona per molt. Ens sí. Queden, res, 2 minutets, perquè saps que la ràdio el temps és sí. Limitat. Però jo volia fer també, posar sobre la taula el fet de la tecnologia com a professió de futur, no? Barcelona ja fa anys que s'està posicionant com un hub d'empreses tecnològiques, no? Hi ha moltes empreses multinacionals, Microsoft, Facebook, que estan apostant per Barcelona com a lloc de referència. Mm-hmm. Realment, Catalunya va bé per aquest camí o què passa ara aquí?
Sabia que acabaria la pregunta, eh?
Com ho veus?
A veure... Sí, home, jo crec que sí que anem bé, anem bé. Si ven empreses consolidades i amb nom i empreses grans, anem bé. Que vingui Google, que vingui Facebook, ara també que paguin els impostos que toca, no?
Ara, el lloc que toca,
això és important. Però després hi ha un fenomen en paral·lel. A nivell de feina ara mateix a Barcelona, i quan dic Barcelona gairebé et diria Catalunya, perquè amb el teletreball molta gent està teletreballant i tot aquest tema... Hi ha molta feina relacionada amb informàtica, amb telecomunicacions, amb tot aquest tema més tecnològic, més digital, sobretot a uns nivells més alts, molt a nivell de desenvolupament, d'aplicacions o d'aplicacions més grans o de plataformes, hi ha molta feina, fins al punt de que cada cop més la gent està pagant més diners, a la gent, o sigui, les empreses paguen més diners a la gent que surt de carrera perquè estan comptats, hi ha poca gent. O sigui,
hi ha pocs professionals.
Hi ha pocs professionals. El tema és que no ha augmentat molt la massa d'alumnes que van estudiar carreres tècniques, però sí que ha augmentat molt la demanda. Això ve, en una part, degut a empreses grans, i l'altra, degut a start-ups, fons d'inversió, que tenen molts diners, que creen start-ups, o ja tenen l'start-up creada a nivell americà, i que decideixen apostar per Barcelona. Temps enrere això s'havia fet amb la Índia, però a nivell cultural no acabaven de casar molt, i s'està apretant molt a Barcelona. També hi ha una cosa molt clara a nivell de sous. Als Estats Units, a la zona Silicon Valley, està pagant per una persona sortint de carrera, per dir d'una manera, un júnior, doncs potser 150.000 o 200.000 dòlars, no ho sé, t'ho estic dient més o menys, això si hi ha algú que ho sàpiga, que ho digui exactament, però va per aquí, mentre que aquí doncs pots tenir un sou de 35-40.000, és un bon sou.
Clar, és que estem parlant d'un terç.
Clar, i a mesura que vas pujant, dius, si aquesta persona és especialista i cobra 50, cobra 60.000, vale, saps? Però clar, és un terç del que està cobrant americà i fent la mateixa feina, amb una cultura del treball i de la feina molt semblant a l'americana, potser és la mateixa, però s'assembla més que el que hi havia d'Índia o d'altres llocs, i això fa que vagin a buscar d'una empresa a l'altra.
Al final això també és una oportunitat per empreses com la vostra, no? Que es dediquen a l'educació i, al, sí, i a la pedagogia tecnològica, no?
Sí, jo crec que local. Sí, i més... Jo dic sempre, a nivell d'extraescolars, hi ha una extraescolar que és com la que està de la dalt de tot, que és l'anglès, no? Mm. És com tothom ha d'aprendre anglès i em sembla perfecte, però alerta perquè la NOS està creant feines directes. Jo sempre ho dic, i poder no és políticament correcte, però de l'anglès i prou no vius.
Clar.
Clar, vull dir, vale, sí, feines d'estiu no sé què hi ha, però les feines d'estiu quants mesos són?
3, amb sort.
3, si estàs de sort, estàs en un hotel, no sé què, poder si 4, 5, vale. Però, i no només en anglès, sinó has de saber fer alguna cosa més. Exacte. En un cambrer, ja no, però un cambrer ha de saber portar la plata, ha de saber atendre, ha de saber... Hi ha un conjunt d'històries que sembla que no hi siguin. No tothom pot fer de cambrer, no, no tothom pot fer de cambrer. El que, bueno, si no hi ha prou gent formada, agafes el que pots, no? Però és que a nivell de programació, la programació, que és una de les coses que estem treballant nosaltres, està creant feines, i moltes feines. Aleshores, bueno, jo crec que seguirem... Bueno, l'interès per aquest tipus d'activitat seguirà pujant... Perquè és que cada cop està entrant a totes les feines. Si he parlat amb gent que és electricista, em diu, és que Marc, necessito automatitzar coses, què faig? És que m'ho estan demanant. O jo què sé, amb el tema del disseny gràfic està entrant, amb tema d'art digital cada cop més està entrant, però a marxes forçades. Molta gent encara és autodidacta i tal, però si tens una bona base de programació, i a més això, amb aquestes competències que estem dient, de treballar treball en equip, de comunicació, de treballar per tasques, clar, tot això et suma, no? I crec que la demanda ha de ser, el normal seria que sigués, que cada vegada hi hagués més interès.
El que dèiem, que continuarem parlant aquí hores i hores. Ho hem de deixar aquí, Marc Gálvez, un dels fundadors de Clàutic a Pineda de Mar, que aquest estiu posen en marxa de nou el campus d'estiu de robòtica, sí, i tecnologia en un sentit ampli. Gràcies per passar avui pel matí de
Ciutat de Ràdio Marina. A vosaltres, moltes gràcies, Jep Lluís.
I ens seguirem parlant, segur. Gràcies.
Moltes gràcies a tu.
8:44 al matí.